És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 255, un segon programa especial d'estiu enregistrat el mes d'agost de 2015 i, com l'especial de juliol, aquest programa només es distribuirà pel canal del podcast. Avui parlarem dels canvis a Google, ara sota el nom d'Alphabet. Què significa i quina transcendència tindrà? Serà un diàleg, més bé monòleg, entre en Marc Alié i un servidor. Aquest programa t'arriba gràcies a capside.cat, l'empresa especialista en l'administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. Comencem.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la Poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
Tomàs, estic molt
Bones.
Content.
Estic molt content. Estàs content d'estiu, que estic això està molt content, eh?
Sí, he estat ara netejant la piscina de la terrassa, que se m'havia fet un verdet i estic tot suadet, però gravem un programa.
Gravem un programa especial d'estiu.
Feia temps que no fèiem. Això crec que des de la primera o segona temporada no havíem fet, això de gravar l'estiu.
Hòstia, Marc, saps això de no haver de... Ara posa la falca, ara minut 54, acabem que són per les emissores...
Evitar que en Sergi se li vagi la olla...
Exacte, molt maco. Bueno, doncs anem al gra, perquè tenim, ho hem fet així, hem volgut fer un programa especial perquè justament tenim temes interessants a parlar. Avui centrarem un d'ells, que ha estat notícia la darrera setmana, continuen notícies aquesta, que és el tema de que Google canvia de nom.
Sí.
Se'n va cap a un altre nom que es diu Alphabet.
Ens ha deixat a tothom sorpresos. Ens ha deixat a tothom sorpresos. I explica si cas notícia i comentem.
El que passa és que, més enllà del canvi de nom, aquí hi ha coses molt, molt interessants. Fins i tot modificaran Mossega la Poma, i tot, eh?
Sí, jo crec que sí.
Vinga, doncs comencem per explicar la notícia.
Sí, la notícia és que Google, en el seu Google Blog, van treure una entrada que deia G is for Google, com C is for cookie, doncs G és per Google, i dient que ara Google és una lletra de l'alfabet. I el que hi haurà és que... l'empresa Google, que ja tenia altres empreses, doncs com aquella del termostat, que, com es diu l'empresa aquella del termostat? Els que fan...
S'escoltava una mica malament. L'empresa del termostat, deies,
sí, aquella
no?
empresa que fa el termostat, que el porta el Tony Fidel, el tio que havia fet a l'iPod.
Sí, no recordo jo el nom, però els nostres oients
Nest,
segur que...
Nest,
exacte. Nest,
doncs, hi ha empreses com Nest, o hi ha el tema doncs, del Google Car, el cotxe que es condueix automàticament, o una empresa que es diu Calico, que està perseguint tecnologies
no
per...
No confondre amb Calico Electrònico.
No, no és el Calico Electrònico, el Calico aquest és una empresa... És una empresa que persegueixen tecnologies per fer que visquem més anys. I és un tema que, no sé, a mi m'interessa una miqueta, no? O sigui, viure uns anys més, però viure més anys amb qualitat. I també en moltes altres empreses, com el tema de el que en diuen els moonshots, els grans projectes, fer internet a través de satèl·lits o de globus, el tema de lliurar materials a través de drons... Hi ha moltes coses que Google, que el Sergey Brin i el Larry Page s'hi volen ficar, i el que sembla és que d'alguna manera el Larry Page no té ganes d'anar a més reunions de CEO per parlar sobre cerca i sobre anuncis
Android
i coses així.
Android i sobre aquestes coses, sí.
Sobretot entenc que cerca i anuncis, que és el que paga per tot l'altre, incloent Android i Chrome i tot l'altre, i es volen començar a concentrar en allò, en els grans projectes, i han ficat en el tio aquest que té aquest nom tan divertit, que és Sundar Pichai, que és el tio que va...
És aquell indi... És a l'indi
aquell? És a l'indi que va substituir a l'altre indi que era Vic Kundotra, com que era el tio que estava davant de tot, que va ser el senyor que va llançar Google Plus, i llavors el Sundar Pichai, en canvi, era el jefe d'Android, i ara porta el Sundar Pichai, doncs, està reestructurant-ho tot, està apartant mica en mica Google Plus perquè sigui, doncs, una cosa més no tan transversal a dintre de Google, està separant les fotos i tal, i sembla ser que estan molt contents de com ho està fent el Sundar Pichai. I, bueno, d'alguna manera, aquest serà el CEO.
El moviment interessant és... O sigui, quan dius Moonshot, són aquests projectes, sí, diguéssim, que és com utòpics, no? O com una cosa que és molt a llarg termini, no?
El Larry Page és famós, doncs, perquè ell acostuma a dir que les empreses normalment treballen amb millores incrementals. Jo què sé, per exemple, si pensem en la indústria...
I no pas disruptives.
Quan, no parlem de disrupció perquè és un tema... Els disruptors els portaven els Klingons, que eren les pistoles dels Klingons. A més, es fa servir la paraula, però al final és dir... Per exemple, si tu agafes, jo què sé, una companyia de cotxes, jo què sé, Audi o Volkswagen, d'un cotxe que quan Volkswagen treu un Golf nou cada 4 anys, per exemple, doncs hi han millores.
Però no deixa de ser un cotxe i no deixa de ser un Golf.
Dóna millor consum, dóna millor part, dóna millor... El cotxe pesa una mica menys, més coses de seguretat, incorpora més electròniques, més coses, però sempre van fent... Al final és un cotxe i es condueix igual i poden haver-hi millores, doncs allò, d'un 10% en millora. Larry Page parla i diu, per exemple, que Google en el seu dia, el buscador ho era, no era una cosa que millorava els buscadors existents en un 10%, sinó que era 10 vegades millor. Si Google passa d'un moment on gairebé semblava que hi hagués saturació de buscadors, perquè hi havia AltaVista, hi havia Yahoo, hi havia Terra, hi havia altres coses, apareix Google i Google és 10 vegades millor que els altres. És molt més ràpid, donava resultats molt més significatius i es queda amb tot el mercat. I l'única competència que té ara més o més significativa ara és Bing, que pràcticament funciona igual que Google, amb una tecnologia molt semblant.
Sí, bastant similar i potser encara amb pitjors resultats, però bé.
Bueno, per això és... també fins i tot és...
Ja menys
segons el sector en el que tu estiguis, perquè hi ha sectors, doncs, en el que Bing està molt optimitzat i en canvi en altres sectors, doncs, on Google està més optimitzat i van anant a bunt i avall. El que sí que hi ha és que Google té més usuaris i com més usuaris Google sap més si les seves cerques són encertades i pot millorar. I això fa que Google sempre estigui una mica per endavant. Però ja no hi ha un canvi de 10, ja no tindrem de moment 10 cercadors 10 vegades millors. Vale? Es parla de cercadors semàntics, però de moment això no ho estem veient. Llavors, en Larry Page parla de fer projectes que siguin 10 vegades millor del que s'estigui fent. Per exemple, el tema de lliurar mercaderies via drons. Entenc que lliurar mercaderies via drons pot ser 10 vegades millor que els missatgers. Que
de tota la vida amb la furgoneta.
Un missatger d'Amazon que fa 3 dies que amb en Paita no ens trobem. Doncs potser amb el dron seria més fàcil. Doncs potser seria molt millor, tot i que hi ha problemes legals. O temes d'això, doncs, aplicar tecnologies de la informació a temes de salut i d'anàlisi genòmic per millorar l'esperança de vida amb qualitat. O en el cas de Tesla, per exemple, d'Elon Musk, que ja en parlàvem, doncs el tema de fer un cotxe elèctric que sigui molt millor que els cotxes nous, no un 10% millor que els cotxes nous, sinó que siguin 10 vegades millor que els cotxes normals. Llavors, clar, concentrar-se en aquests projectes són projectes amb molt de risc i requereixen molts calés. Llavors, el problema que hi ha actualment és que dins del compte de resultats de Google que es dona a la borsa, el que hi ha és que totes les dades de Google estan barrejades. I no se sap què és per Nest, per exemple, els termostats, o què és per Google X, o què és per Google AdSense o per YouTube. No està separat. En el moment en què Google diu no és que ara el que abans era Google és Alphabet, hi ha una sèrie de companyies internes amb els seus directors generals, els seus CEOs a dintre, cadascuna d'aquestes companyies tindrà que fer el seu compte
de resultats,
compte de resultats cada quatre
mestres. Perquè els nostres oients ho entenguin, Google, el que és Google com a marca, com a paraigües de tot allò que fa Google, vale? Canvia de nom.
No. O sigui, tot el que estava fent Google pràcticament segueix tot a dintre de Google. L'únic que passa és que hi ha algunes coses que Google no havia ni comercialitzat, ni les havia comercialitzat, com el tema del cotxe del Google Car, doncs que estaven per allà dintre amb laboratoris d'investigació com a temes d'I+D i que no hi havia una compte de resultats.
Per això que dic que el gran pare o la gran mare ara ja no es dirà Google,
Google
sinó es dirà Alphabet.
De moment Google continua sent el que era i treballarà com treballa. No hi haurà una diferència. El que sí que hi ha és el Sergey Brin i el Larry Page, que són els fundadors, ja no estan interessats en telèfons mòbils, ni en cercadors, ni en anuncis, ni històries d'aquestes, sinó el que tenen és una quantitat de pasta tremenda, els hi va molt la marxa i volen fer projectes d'aquests tipus moonshot, tipus anem a la lluna.
Fem una pausa, en Carles i jo us donem un consell i ara tornem. Carles, des de quan estàs a Dreamhost?
Ostres, ja fa uns quants anys, diria que 6 o 7 anys.
Tu tens un especial, no?, de Dreamhost?
Sí, ara utilitzo el Dreampress. La vida del bloguero, que era dos vinyetes. Una, sortia algú escrivint i donava a publicar. I la següent, estava amb les dits així movent-los davant la pantalla, esperant a veure si algú deia alguna cosa. Llavors, al principi és molt trista la vida del bloguero i no tens que dir res. Però després, si tot va bé, vas tenint visites...
Escolta'm, i de seguretat, què?
Home, tothom que té un blog, sobretot amb WordPress, que diria que és la plataforma més utilitzada a nivell de gestió de continguts, doncs ja sabem que els hackers van a buscar el que més hi ha per fer mal. Sí, i tenia un blog de presentacions que en el seu dia, doncs, allò que entres i veus que ets una pàgina que Google et diu aquest lloc que està infectat amb malware i no sé què, ostres... I, bueno, jo, com que soc informàtic, doncs em vaig arremangar una mica... Em va costar una mica
provar quin era...
suor, però al final ho vaig arreglar, no? Mm. Però després, també és veritat que el servei de Dreamhost està prou bé, llavors envies tickets i et responen bastant de pressa i a vegades fins i tot, com que jo dic, no, jo soc informàtic i lo hago por mi huevo. I després, pel que sigui no he pogut, però no tenia temps, i amb un ticket t'ho resolen ells i dius, hòstia, soc gilipolles, no? Perquè podia haver-ho enviat abans. A més, quan envies un ticket al suport tècnic, hi ha un formulari que diu, quin és el teu nivell de coneixements? I diu, no tinc ni idea, no sé què. I n'hi ha un que diu, no vull ser mal educat, però segurament tinc més idea que vosaltres.
Dreampress és el servei de Dreamhost que et permet tenir un blog o una pàgina web amb WordPress de forma autogestionada. Així t'oblides de la part tècnica i et concentres en els continguts. Amb el codi promocional Mossegui pots contractar el servei de Dreamhost amb un descompte important. Accedeix a Dreamhost des de la pàgina principal de Mossega la Poma, al banner de la dreta, o des de qualsevol banner que trobaràs a l'entrada d'aquest episodi. Què és això dels avis que comentaves? Allò dels avis? La tercera edat, aquestes aplicacions per la tercera edat o aquest...
Bueno, hi ha una empresa que es diu Calico, potser haurem d'investigar una miqueta més, però sí que dintre del projecte Google X hi ha una empresa que ara dintre del complex Alphabet es diu Calico, que no és el Calico Electrónico, que volen treballar això en la missió... Així és com... És que també és un tema de visió i missió de l'empresa. La missió de Google, ja ho han dit moltes vegades, és organitzar i fer accessible tota la informació del món. Aquesta és la missió de Google. Doncs, clar, Calico, la seva missió no és aquesta. L'empresa de Calico és estendre l'esperança de vida de l'espècie humana i millorar la qualitat de vida, sobretot en els darrers anys. Dius, clar, és una missió, no té res a veure, és una missió diferent i, per tant, els tios de Google diuen, doncs, necessita ser una empresa diferent, que segurament moltes d'aquestes empreses durant molt de temps no seran rendibles.
Sí, o alguns projectes s'abandonaran
i d'alguna manera... A dintre d'Alphabet doncs diran, mira, doncs tenim aquí aquesta vaca que és Google que dona molts diners i ens dedicarem a moure diners doncs, cap a Calico, ens dediquem a moure diners cap als tios dels drons, ens dedicarem a moure diners doncs, cap al tema d'internet per satèl·lit, ens dedicarem a moure diners cap aquí o cap allà. Però almenys sabrem quants diners s'estan perdent, quants diners està... cedint la gallina dels ous d'or, la gallina dels ous d'or, que bàsicament són els Google AdSense i els anuncis a dintre de YouTube, donaran a que s'estiguin fent aquests projectes que, a veure, jo ja t'ho he dit, a mi m'interessa molt que tirin endavant. Alguns analistes el que diuen és que el que està fent Google també és evitar caure en el model que li va passar a Yahoo.
Que es va quedar estancat amb un...
es va quedar estancat perquè es gestionava amb molts departaments, eh? Tenia molts departamentets. Aquí tinc Flickr, aquí tinc notícies, aquí tinc mail, aquí tinc búsqueda, aquí tinc contingut de no sé què, aquí tinc la part de borsa, i anaven treballant. I quan hi havia algun problema amb alguna secció, agafaven superdirectius i els anaven movent posant patatxos. Eh? I anaven, i d'alguna manera aquesta forma de gestionar, doncs, no ha sigut una gran manera de gestionar Yahoo. En aquest cas estem dient, no, són empreses separades, no podem moure directius, no podem moure gent, una empresa treballa, té el seu compte de resultats i sabem si guanya o si perd. I si fem algun moviment de directius o de coses, ha de ser una cosa molt més ben pensada i no simplement moure dos tios una setmana cap a un altre departament.
Sí, perquè treus d'un lloc i ho poses en un altre i acabes... No.
I fins i tot si alguna cosa, algun projecte, alguna empresa no funciona... tanca. També hi ha una altra cosa aquí dintre, i és que Google està tenint, sobretot en els darrers anys, pèrdua de talent. Els enginyers de Google, que tradicionalment Google és una empresa famosa per com tracta els seus enginyers i que la gent de molt de talent volia anar a treballar a Google, s'estan trobant en que...
Anem a analitzar això una mica en més detall. Però per què penses que passa? Perquè els projectes no estimulen prou.
Està passant... A veure, d'entrada, perquè, clar, a Google el que hi ha molt i necessita molta gent per gestionar operacions. Molta gent per gestionar operacions. Llavors, hi ha gent molt intel·ligent que està allà dintre, fa molts contactes, aprèn moltes coses i de cop i volta arriba un moment que, com que estan guanyant diners, tenen una certa estabilitat econòmica i dic, puc agafar i puc anar-me'n a muntar el meu projecte perquè tinc diners per pagar-me'l, i es munten les seves startups. No oblidem que Google està a Mountain View, que està a 35 milles de San Francisco, Silicon Valley, on estan tots els emprenedors allà dintre. Llavors, aquests tios estan molt buscats. Un tio que diu, escolta, jo està treballant 4 anys a dintre Google, està treballant 2 anys a dintre Google, qualsevol startup el vol, o de treballador o de soci o de cofundador, amb la qual tenen pèrdua de gent. I de vegades passa que hi ha gent que munta una petita startup que fa una cosa petita que Google després els recompra i torna a entrar a dintre. Hi ha gent que ha entrat i ha sortit diverses vegades de Google. No és una cosa... O sigui, no totes les empreses són recomprades per Google, però sí que hi ha casos de treballadors de Google que han entrat i han sortit diverses vegades pel mateix d'allò. Han entrat no contractats, sinó comprats. Llavors, d'alguna manera, a veure, potser si hi ha gent que vol muntar una empresa a dintre de Google, que vol muntar una empresa i tindre una idea d'allò, no oblidem que una de les empreses més grosses que té Google, que està de dintre d'Alphabet, és Google Ventures, que és una empresa de capital risc i que inverteix en startups. I fins i tot el que poden fer és dir, en comptes de fotre el camp de Google, el que fas és te'n vas i muntes una empresa.
Això és el que jo estava donant-li voltes, que potser facilitin aquesta... per evitar precisament la fugida de talents. Escolta'm, no, el teu projecte, d'acord, fes-lo com tu vulguis, és el teu projecte, però munta'l aquí dintre, no te'n vagis.
I no oblidem que quan una empresa... Cada vegada que una empresa creix massa, costa molt de gestionar.
Cada salt de creixement
és molt més fàcil... Un nou nivell de complexitat. I a més necessites ficar noves normes i gent intermitja per gestionar tot això, i tot això és fregament que fa que l'empresa sigui molt menys àgil. Al partir l'empresa en empreses molt petitonet, més petitetes, automàticament estàs guanyant agilitat i tens l'oportunitat d'allò que deien, allò de fallar, d'equivocar-te, i escolta, falles, equivoques, doncs, algun dia la Ryan Serguei diuen que aquesta empresa es mata, ens quedem les patents, veiem què fem amb la gent, si els recontractem amb una altra banda o si foten el camp o si munten una cosa diferent. Però tenen la capacitat de fallar de pressa, que Google, d'alguna manera, cada vegada que Google fallava, ens enfadàvem molt. Perquè hi ha gent... Perquè, clar, fracassos de Google, jo què sé, Google Wave el van tancar, però tenia milions d'usuaris. Quan van tancar Google Reader, ens vam emprenyar moltíssim. Però d'alguna manera deien, és que no és un producte rendible, i jo estic convençut que hi ha milions de startups que es donaríem el cap dels dents a tenir la meitat de l'èxit que tenia Google Reader, i en canvi per Google no era un producte significatiu i el van matar.
Si això el que fa és desaparèixer una petita empresa, doncs no tindria l'impacte que té que es tanqui un producte de Google directament.
Bueno, tenen la capacitat de fer-ho més fàcilment, i també saps que no és un producte que té la marca Google. El que hi ha és un problema és saber què passarà dintre de Google, perquè passa una cosa estranya. I és que Google ara, tal com es queda, té una sèrie de divisions que podien haver-se trencat com a petites empreses dintre de Becedari. Per exemple, YouTube. YouTube és una empresa de continguts de streaming de continguts i mostren anuncis. No és una empresa, no té la missió de Google. Després, Android. Android, la missió d'Android és un sistema operatiu per dispositius mòbils i tablets. No és organitzar tota la informació de l'univers i fer-la accessible. Chrome és un navegador i un sistema operatiu. Sí. Són coses diferents i es poden gestionar de forma diferent. Es poden, és a dir, aquesta, ara com ara, el que sí que hi ha és que, clar, com que el nou CEO de Google, Sundar Pichai, doncs portava la secció d'Android i abans de quedar-se, diguéssim, al càrrec de tot Google, just per sota de Larry Page, també havia absorbit el Chrome, doncs dir, hòstia, treure-li Android i treure-li Chrome és complicat. Perquè aquest senyor que li trauràs els seus d'allò? És potser un tema de política interna, però d'entrada és dir, potser en el proper any o els propers dos anys veiem coses doncs, com que Android, Chrome i YouTube es separen del que coneixem com a Google. I fins i tot això es ajuda a Google amb el tema aquest de les polítiques de privacitat. És a dir, escolta, el que tu tinguis a Android potser no estarà compartit per la matriu de Google i potser el que tu tinguis a Chrome no està compartit per la matriu de Google doncs perquè són empreses correcte. Diferents i per compartir coses hem de tindre coses específics. No. I si estàs autoritzant una cosa a Google, sí. No estàs autoritzant a Android o no estàs autoritzant a YouTube. Ara, quan estàs autoritzant a YouTube, autoritzes a tot el Google, perquè és tot el Google i fins i tot ara fa menys d'un any van actualitzar
per tots els components
una única política
sí, això és un
de privacitat.
Problema. També està la part d'empreses i el Gmail, en fi, hi ha mil coses que sí que podrien ser separades.
En aquest cas, és veritat, d'entrada el que sí que tinc clar és que els mòbils, l'internet, els browsers, els wearables, ja d'alguna manera són tecnologies que s'han consolidat. Els mòbils ara com ara són tots o com l'iPhone del 2007 o com el Galaxy Note del 2011. Però és això, és a dir, més enllà del Galaxy Note no hi ha hagut més innovació en els telèfons mòbils. O sigui, tens l'smartphone i el phablet i punt. I tots són iguals. Millors que pots fer? Millorar la càmera, fer que siguin submergibles i el que sí que hi ha és certes coses doncs, que aniran millorant i que seran increments petitonets però que arribarà un moment on arribi allò el tipping point, com són coses com Google Now, que comença a ser a fer por la quantitat de coses que sap i coses com Siri i el Google Voice, en el moment en que parlar amb Siri o parlar amb Google Voice no sigui un engorro de dir repita, no t'he entendit.
Això pot ser molt important pels projectes que enfoquin cap a coneixement i tercera edat, per exemple.
Per exemple, jo crec que aquestes són les grans fronteres, però que no és una cosa que diguin s'anunciarà de cop i volta perquè no van associades a ferro. Són serveis que mica en mica cada vegada aniran sent prou bons com perquè deixem d'utilitzar certes altres formes d'entrada. O sigui, el teclat del mòbil, per exemple, és una forma d'entrada d'informació absolutament infernal. I estem acostumats, però a veure, una cosa tan senzilla com parlar amb el mòbil.
No és fàcil.
Que passa que també hi ha certs inconvenients socials com perquè estàs parlant i algú pot estar sentint el que estàs dient-li al teu mòbil. Llavors, això tindrà una sèrie de problemes. Vale? És a dir, no, la tecnologia s'integra en la societat. Recordem els problemes de les Google Glass. Les Google Glass hi ha hagut problemes greus sobretot doncs, perquè no tothom ha entès què estàs fotent amb allò i per què m'has d'estar apuntant amb una càmera en aquest moment, quan en realitat ens estan enfocant amb càmeres contínuament. El que sí que és veritat és que els que ens agrada parlar de les noves tecnologies doncs haurem de, una o dos, o sonar gent com a gent molt avorrida que parlem de mòbils nous, fer algo tan avorrit com la cobertura d'aquest any del Mobile World Congress, i especificacions i coses, sobretot també perquè les empreses de mòbils cada vegada tenen, excepte Apple, no estan guanyant diners. O sigui,
això, això també és una notícia d'aquesta setmana. Em sembla que Samsung en algunes línies sí, no passen totes, i poc més del món Android.
La resta estan guanyant molt pocs diners.
És una misèria.
HTC està esperant el tiro de gràcia. Diuen que només sobreviurà perquè té un producte de realitat virtual molt bo, millor que Oculus Rift, i si no, ningú donaria un duro, per exemple, per HTC, que era un dels actors més importants. Perquè,
sí, era un player molt important.
Perquè no només no aconsegueixen vendre molts mòbils, perquè sí que, a veure, es venen més mòbils que mai, perquè cada vegada els usuaris de smartphones són més en tot el món, però no hi ha marge. Sobretot en l'espai Android hi ha molta competència de preu i
no hi ha marge.
Molt poc marge de benefici i això, evidentment, això frena la innovació. Això frena la innovació, però és que tampoc en què hem d'innovar? O sigui, millors càmeres, millor pantalla, millor processador... No hi ha res més. És que no hi ha res més.
Sí, i per això dèiem al principi que això afectarà a mossegar la poma, perquè estaria bé que deixessin de parlar de l'últim model del que sigui. I,
sí, hi va haver una època, una temporada, potser fa tres temporades, Tomàs, que sempre estàvem parlant de les característiques tècniques de mòbil, i recordo estar amb en Raül repassant característica per característica telèfons que havien
sortit. Però
això
ja fa tres temporades.
I era interessant en aquell dia.
Això ja fa moltes temporades que no ho fem.
Fa tres o quatre temporades.
Sí, sí.
Però ja ho devem deixar de fer perquè dius, ja, i què? Ha sortit un altre telèfon. Després de les primeres collites de talladores de formatge. Però en canvi, coses com dir, no, escolta, és que ja n'hem començat a parlar, o sigui, temes com les impressores 3D que començaran, cada vegada començaran a aparèixer més fort en les nostres vides.
Aquest any?
Robòtica,
sí, robòtica
drons.
I els drons. Els drons, mira, l'altre dia repassava coses que han tingut impacte en el darrer any, vale? Els drons ja existien, de fet fa molts anys que existien, eh? Però fer-los més petits, fer-los més assequibles, dotar-los de més autonomia, que sigui més fàcil d'utilitzar, tot i que encara hi ha darrere una legislació que no li va de la mà i aquí hi ha alguns problemes, el dron és possiblement una de les coses que més ha sorprès aquest últim any i que més ha crescut. No penses igual?
Sí, he vist ara hi ha hagut un programa pilot d'una sèrie que no sé si es farà, que és Minority Report.
Ah, Minority Report.
Sí, que és com una continuació de la pel·lícula, és el que li passa en aquells, en els precogs aquells. Doncs hi ha una escena en què es veuen uns adolescents que deixen anar un dron per fer-se un selfie. Deixes anar el dron que surt volant i et fa el selfie. De fet, ja hem vist algun projecte així a Kickstarter. Aquest tipus de coses són interessants. Però, per exemple, Google, en cel que és a Calico, que estan treballant en una lentilla en una lentilla que et fots la lentilla i et medeix l'índex de sucre.
Sí, això ho van denunciar.
I això, per
i
exemple,
també estava mirant alguna
cosa similar. Pot ser un canvi molt important.
Lents de contacte
que
tenen cura de la teva salut.
Sí, sí. O el tema de, per exemple, s'està no només seqüenciant el genoma, sinó que s'està seqüenciant el bioma. Que és una cosa que he estat llegint últimament que és interessantíssim.
Això dona per un programa, que ho sàpigues, això de parlar del bioma.
Això,
eh?
Això
dona, no és un tema molt
conegut.
Jo crec
que donarà per temporades. Però el del bioma és bàsicament és dir, més de la meitat del nostre pes no som nosaltres, sinó que són bactèries que estan amb nosaltres. I aquestes bactèries influeixen en la nostra salut. Doncs ja comencen a haver-hi empreses que estan dedicant-se a identificar quin és aquest bioma, seqüenciar el genoma d'aquest bioma i començar a aplicar tècniques de Big Data i d'intel·ligència artificial per veure com actuar sobre aquest bioma per fer-nos estar més sants.
Sí, perquè en funció de quin bioma tens et trobes d'una manera o d'una altra. Hi ha diferències entre un bioma d'una persona i d'una altra que poden... que tenen a veure en el bon estat de la salut o en tenir malalties. Hi ha tota una sèrie d'històries.
Sí, 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 sí. Doncs aquest tipus de coses... Ara, a part, diguéssim, del coneixement que hi ha de la ciència mèdica, perquè hi ha coses com prendre flora intestinal i coses així per millorar el mal de panxa o per prevenir encostipats i coses, doncs, aplicant-hi tecnologies molt heavies per mesurar el que realment està passant a la nostra panxolina i dins del nostre cos. I a les empreses que aconsegueixin noves teràpies i millores, diguéssim, 10 vegades, fer teràpia 10 vegades millor que la que tenim ara. Hi havia vaig llegir una estadística que no, és a dir, no m'agafeu en sèrio perquè és que no recordo on era, però deia que el 56, l'encert dels metges, una visita mèdica a Estats Units, és del 56%. Mm-hmm. Quan tu vas al metge tens el 56% de possibilitats de que el metge encerti el que tens. Llavors dius, ostres, dius, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, i quin percentatge que tens de que el diagnòstic i la recomanació que et fa si mal, si s'ha equivocat.
Sí, pot ser neutre.
És complicat, llavors, hi ha molt de marge. Sí, exacte, potser per això els homeopates tenen tanta sort, no? Perquè almenys el que et donen com a mínim és neutre, segurament. Però dius, hòstia, si aconseguim que aquest 56% pugi a un 80-90%, realment estem parlant allò del 10x i aquest tipus de coses sí que són interessants.
Molt bé, doncs escolta'm, portem ja més de 25 minuts parlant, sí, que és la mitja d'aquests programes d'estiu.
Sí, ho promet d'estiu perquè se'n recordin de nosaltres. M'agradaria dir una cosa més, Tomàs, explicar ràpid, a l'audiència...
Perquè jo me'n vaig a llegir, perdona, ara quan acabis me'n vaig a continuar llegint El Marcià, el llibre que em va recomanar tu i que l'estic gaudint molt aquest estiu.
És fantàstic. Suposo que estàs escoltant música disco mentre l'escoltes, no?
És que si no, no pot ser d'una altra manera.
Exacte, has d'anar escoltant allò,
perquè li escau.
Has d'anar escoltant Bee Gees, Staying Alive i tot això. Estan fent la pel·lícula, eh?
Sí, sí, però jo m'agrada... El llibre és espectacular.
I jo et recomano... I et recomano l'audiollibre.
La pel·lícula és com un... la pel·lícula és un polvo, però el llibre és fer l'amor. M'entens? És molt més ampli.
Vale. Però jo et recomano que quan acabis el llibre t'escoltis l'audiollibre.
Vale.
El llibre narrat. A mi em va agradar molt. El vaig escoltar en audiollibre. L'he escoltat un parell de vegades i és molt, molt xulo.
Està molt treballat, no?
Sí, sí, està molt ben fet.
Doncs què volies dir per finalitzar? Vinga.
Doncs que amb en Dani Amo, en Carles Caño, amb tu, jo i segurament en Coque des d'Uruguai s'hi unirà, volem començar un nou projecte de podcasting que es dirà Zeta Testers.
Z-Testers no un... amb Z.
Amb Z, no sé, no amb peta. Z-Testers. Z-Testers, aquí hi ha molta conya. Serà un programa en castellà, perquè entenem doncs, que potser no serà un programa d'actualitat, no estarà orientat a la ràdio, com està ara Mossega la Poma, però on, bueno, ja sabeu qui som i parlarem de
haurà,
les coses que
ens... Hi haurà contingut de xitxa.
Intentarem treballar en temes que ens interessen i en comptes de fer temes d'actualitat, que potser algun dia surten, perquè som nosaltres també, doncs a fer un programa diferent. Potser en algun programa, en el feed de Mossega la Poma, incorporem alguns dels programes pilot, per això tot perquè volem que ens digueu la vostra opinió de què us sembla el programa, quines coses us agrada que tracteu, ens podeu dir que voleu que jo estigui més callat i aquest tipus de coses.
Doncs sí.
Vaig anar cap a la... On va ser? Vaig anar a Onda Ràdio? On va ser? Vaig anar a Onda Cero i vaig deixar parlar el locutor.
No, sí, és veritat. Mitja hora que tenien per fer el programa, tu vas menjar 35 minuts. Doncs això, nois, Z-Testers, estigueu al cas.
Encara no tenim el domini engegat, però no, el tenim, però encara no hem posat.
No, i esteu tranquils, perquè és que aquells que ens escolteu amb el feed de Mossega la Poma, que sou tots els que ens esteu escoltant en aquest moment, perquè això només es repartirà per al canal de podcast de Mossega la Poma, en gaudireu també del projecte pilot i sobretot, el que és molt important, allà us explicarem de què va, òbviament, és rebre el vostre feedback. Això ja us ho agraïm per endavant.
I també diem-nos si us interessa un tema que m'estic preparant, que seria sobre la colonització de Mars.
Oh,
de Mart.
Mart colonitzat.
Jo crec que hauríem de dedicar uns quants programes on parlem una estoneta sobre per què i com s'ha de colonitzar Mart i, evidentment, ja sabem qui està treballant per colonitzar Mart, que és el nostre nou ídol favorit, que és Elon Musk. Evidentment, ara ja l'Steve Jobs ja no el tenim, però per sort tenim l'Elon Musk per substituir-lo en projectes encara més absurds i més divertits. I doncs, si us interessa, a veure, digueu-vos, si us interessa que us parlem de per què és necessari i per què és possible i per què es colonitzarà Mart abans de 20 anys.
Molt bé, senyors. Doncs fins aquí aquest podcast 255 especial, 255 especial d'estiu i tornem, com sempre, al setembre si no tenim una sorpresa abans, que no crec. That's what I do with a drunken sailor. Oh, that's what I do with a drunken sailor. Early in the morning. Hey, ho! Hooray, up she rises. Hooray!